Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La crisi econòmica derivada del coronavirus ha abocat moltes famílies vallesanes amb pocs recursos a una situació de pobresa extrema. Així ho ha constatat Càritas Diocesana de Terrassa, que calcula que les llars sense cap ingrés s'han incrementat un 136% en els últims 3 mesos. Mercè Mores, responsable de l'àrea de voluntariat i formació de Càritas, dona més dades.
3 de cada 10 llars acompanyades per Càritas no disposa de cap ingrés, és a dir, hi ha hagut un augment d'un 136% de situació. Per altra banda, els ingressos formals de les famílies acompanyades per Càritas han disminuït a la meitat i els informals han augmentat un 71%. És a dir, ens trobem amb molta gent que potser estava treballant de forma informal i s'ha trobat, degut a la situació, sense cap tipus d'ingrés, no? Realment ha estat un impacte molt fort.
La situació, però, no és nova i l'agudització de la pobresa ja havia començat, segons Càritas, el 2019. Les principals problemàtiques que han agreujat l'escenari en el darrer any són l'encariment del preu de l'habitatge o la precarització del mercat laboral. De seguida aprofundirem en aquesta realitat. Abans, repassem la resta de notícies destacades d'aquest divendres 12 de juny.
Titulars.
Tret de sortir de la campanya de prevenció d'incendis forestals, Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, una temporada que arriba amb una situació als boscos propícia per als focs, un hivern càlid i una primavera plujosa. El cap del Parc de Bombers de Sabadell, Martín Sanabria, ha afegit un altre factor que pot afavorir la propagació dels incendis, la bona feina dels bombers a l'hora d'apagar un foc. Ho ha explicat així en una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
És una de les paradoxes que tenim ara, que tenim molta massa forestal, i aquesta massa forestal, els bombers cada vegada són millors a l'hora de pagar, diguéssim, no n'hi ha tants pocs forestals, i aquesta massa cada any és més gran i més potent. I ens trobem focs d'unes generacions que fins ara no s'havien vist mai.
La primera gran cita de l'estiu per als bombers arribarà a la nit de Sant Joan, una revetlla atípica pel coronavirus.
El sector cultural fa passes cap a la normalitat després de 3 mesos de tancament.
Els museus d'art i d'història reprenen demà l'activitat, mentre que la proposta Embassa't al Buit posarà la banda sonora al cap de setmana. 3 concerts de Paula, Ferran Palau i de Tietz a casa dels mateixos fans. Arnau Solsona, director de l'Embassa't, ha comentat al Cafè per què les actuacions s'han repartit arreu de Catalunya.
També amb la idea de que sí que és el festival de Sabadell, però cada any tenim més gent que ens ve de diversos llocs i també a nivell de participació, tot i que bueno, el Ferran va haver-hi molta participació, els tiets han arrossegat molt a molta més gent del Maresme i també creiem que s'havia de fer cas a aquesta gent.
La iniciativa arriba al mateix cap de setmana que havia de tenir lloc l'Embassa 2020, ajornat fins a l'octubre amb el cartell íntegre per la Covid-19.
En els temps dels esports, diferents iniciatives han acostat en les últimes hores el suport de l'afició del Sabadell als futbolistes en les setmanes prèvies al play-off.
Avui la nova Creu Alta s'ha llevat amb una pancarta gegant animant la plantilla i per les xarxes socials hi ha multitud de propostes esbojarrades responent la campanya iniciada per Ràdio Sabadell de fer alguna promesa en cas d'ascens arlequinat. A l'Hotel Suís, a partir de les 2, escoltarem el capità Àngel Martínez agraint tots aquests gestos.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Després d'una setmana força plujosa, sembla que el temps s'estabilitza de cara al cap de setmana amb una pujada de les temperatures i més estones de sol. Ens ho confirma la Dolors Ballart des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Durant aquesta propera tarda mantindrem el temps molt tranquil arreu del país. Només no es descarta alguna precipitació, algun ruixat de caràcter molt local al Pirineu Occidental i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I a la resta esperem una tarda en conjunt marcada pel sol, però també per la presència d'alguns intervals de núvols que sobretot seran més abundants a l'oest del territori. Avui divendres amb temperatures més altes al centre de la jornada, valors que localment arribaran fins als 27 o 28 graus, sobretot a l'àrea nord-est del territori. El cap de setmana també mantindrem un temps força tranquil, a les tardes però amb alguns ruixats a punts del Pirineu. Demà al matí també fins i tot hi podria haver algun ruixat a les comarques de Girona. La tarda quedarien ja més concentrats a l'interior i també amb temperatures que seran més altes tant dissabte com també diumenge. En conjunt, doncs, ambient més càlid de cara a aquest cap de setmana. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a les carreteres catalanes, ara mateix tranquil·litat absoluta a la xarxa viària, segons informa aquesta hora al web del Servei Català de Trànsit. No hi ha cap incidència destacada en aquests moments i, per tant, la circulació és fluida. Es repeteix aquesta situació també al transport públic. Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordar que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic i que l'oferta de servei és d'entre el 80 i el 100%. No obstant, tingueu també en compte que el cap de setmana es reajusta el servei i resten suspesos els horaris especials. El servei de metro, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat finalitzen a la mitjanit. Pel que fa a la situació del transport públic en aquests moments, si ara mateix circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen des de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Més de 12.800 famílies al 2019 per dificultats en l'accés a l'habitatge, les feines precàries o l'aïllament social. Un volum de persones que ha anat a l'alça en els últims 12 mesos, però que s'ha aguditzat encara més en el primer semestre de 2020 per l'impacte del coronavirus. Per donar més cobertura a aquestes necessitats, l'entitat del tercer sector ha engegat diverses campanyes que apel·len, Pere, a la solidaritat de tothom.
El 8è informe FOESA de Càritas constata que l'espiral d'exclusió social ha anat a l'alça durant el 2019. Les principals dificultats de les 30.000 persones ateses giren al voltant de l'habitatge, però també a feines precàries que no serveixen per arribar a final de mes. Mercè Mora, responsable de l'àrea de voluntariat i formació de Càritas, ha afirmat que durant l'últim any han constatat un increment de persones que han tornat a demanar ajuda a l'entitat.
Ha tingut un rebrot de gent nova, no? Sobretot s'està produint, bueno, aquest any 19, clar, ja estem començant a veure que la gent, bueno, torna a venir, no? Molta gent amb dificultats. Jo penso que la precarietat laboral també ha provocat molta necessitat social.
La porta d'entrada de nous usuaris acostuma a ser el programa d'acollida i a partir d'aquí s'analitza cada situació concreta per ajudar aquestes persones a sortir d'aquest context. Una situació de pobresa que molts cops porten a l'aïllament social. Mora subratlla que precisament un dels seus objectius és evitar això.
Ens estem trobant amb gent, doncs, que té dificultats per comprar els medicaments, dificultats per seguir els tractaments i que tot això provoca un gran aïllament, perquè quan no tens per viure, vull dir, i quan et trobes sol, doncs et vas tancant, no? Vas caient com en el pou, de dir, no tinc un ingrés, no tinc una feina, no tinc una estabilitat, doncs un es va tancant i va quedant aïllat, no?
Per atendre les necessitats de les més de 12.800 llars, Càritas ha mobilitzat el 2019 pràcticament 1.600 voluntaris.
Però si la situació ja era complicada durant el 2019, la cosa s'ha complicat encara més aquest 2020 a conseqüència del coronavirus.
Una realitat que ha abocat moltes famílies a una situació de pobresa extrema per la caiguda dels ingressos. En parla la responsable de l'àrea de voluntariat i formació de Càritas.
La pobresa severa ha augmentat moltíssim. Es considera que en tot l'estat espanyol hi ha més d'un milió de persones de les que acompanyem Càritas, només que és un tant per cent, que estan vivint en població severa, que vol dir menys de 370 euros per persona al mes. I realment és una situació com molt, molt impactant.
De la mateixa manera, des de l'entitat s'ha constatat que la bretxa digital ha dificultat l'accés d'aquestes persones a diferents prestacions, la qual cosa no els permet superar aquest moment d'excepcionalitat. Per això Càritas demana la implicació de tothom a través de la campanya A només 2 metres de tu, per recordar que la distància física no significa distància social i que cal treballar plegats per ajudar les persones més afectades per la pandèmia de la Covid-19.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Els bombers de Sabadell estan preparats per la revetlla de Sant Joan, que enguany el seu resultat serà una incògnita. Una quinzena de persones reforçaran l'operatiu a l'espera de veure com es desenvolupa una jornada en què la majoria de sabadellencs es quedaran a la ciutat i no podran anar a una segona residència. El cap del Parc de Bombers de Sabadell, Martín Sanabria, ha dit al programa El Cafè de la Ràdio que els problemes solen començar a partir de la mitjanit.
Sobretot és a partir de les 12 de la nit és quan comencem a tenir més feina. Sobretot són contenidors, matolls o gent que agafa de les fogueres, agafen trossos de fusta i comencen a jugar i això pot generar algun tipus d'incendi. I els petardos en les cases també és una cosa que se m'ha oblidat dir-ho abans, però el jugar amb petardos i amb encendedors a les cases també presta a tenir problemes i tenir alguns incendis bastant greus.
Sanabria ho ha dit el dia que precisament arrenca la campanya de prevenció d'incendis que s'allargarà fins a final d'agost. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Com millor apaguen els incendis els bombers, més massa forestal queda per cremar-se en potència i poden acabar produint-se focs de magnituds mai vistes. És una de les paradoxes a les que s'han d'enfrontar els bombers de Sabadell. Enguany l'hivern ha estat càlid i la primavera plujosa, i això ha deixat el bosc amb el panorama actual.
Tenim una massa forestal, el que és sota dels arbres, que ha crescut molt, és de molt fàcil d'ignició i, en principi, ara mateix, amb tota la pluja que ha hagut, està molt verd, però sí que ha crescut moltíssim. I aquest és el problema que es pot donar. En principi, ara mateix, tot és verd, està bé, està molt ben hidratat i depèn de com vingui l'estiu, doncs seran els problemes que podem tenir.
La majoria dels boscos ja no es gestionen per explotar-los econòmicament i al no obtenir-ne productes com fusta, resina o suro queden descuidats i la massa creix sense control. Tampoc s'ha pogut tractar camins i vores per culpa de la pandèmia. Els accessos cuidats permeten als bombers entrar més fàcilment al bosc si és necessari. En canvi, haver de fer servir motoserres o eines que fan guspires durant l'estiu és arriscat. Tres forestals se sumaran al dispositiu de la campanya d'estiu que comptarà diàriament amb 12 efectius al parc. Ara bé, la flota de vehicles pesants està envellida i dona problemes. Sanabria adverteix que no arribaran camions nous abans de 2 anys.
Ara mateix sí que n'hi ha un plec de condicions per contractar aquest tipus de camions i en dos anys, més o menys, en 2 o 3 anys, podem estar arribant els camions. Ara mateix tenim el que tenim i tenim el mateix que teníem l'any passat, encara més vell i amb més possibilitat de quedar-se en un moment donat tirat en un bosc o en qualsevol lloc.
S'esperen, doncs, entre l'any que ve o l'altre. El que sí que ha rebut el parc són furgonetes per al relleu de personal. Un altre tema pendent de resoldre és la nova ubicació del parc de bombers.
Repassem altres notícies del dia. Sense cap denúncia efectuada per la Policia Municipal de Sabadell.
En les últimes 24 hores no hi ha hagut ningú que hagi estat multat per saltar-se les normes imposades per l'estat d'alarma durant aquest dijous. El total des de l'inici de la pandèmia es manté en les 2.935 denúncies.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció veu un possible delicte de tracte de favor del govern local del PSC i Podem en el fraccionament del deute Esmatza.
L'entitat creu que l'empresa concessionària de la recollida d'escombraries no compleix el requisit ineludible de tenir garanties econòmiques. Alerta també que pot tractar-se d'un cas que impliqui malversació de diner públic per part dels responsables municipals.
I encara en matèria judicial, la Fiscalia demana penes de fins a 7 anys i 3 mesos per als 9 de Lledoners, on hi ha 3 sabadellencs.
Els fets es remunten a les protestes pels trasllats dels encausats en el judici del procés independentista que va tenir lloc el 1 de febrer del 2019. Queda pendent conèixer el posicionament de l'altra part acusadora, la Generalitat de Catalunya.
Detingut a Sabadell un altre home relacionat amb el segrest d'un matrimoni de 72 anys per aconseguir cobrar un deute pendent d'un negoci fallit.
La detenció completa, la desarticulació del grup criminal que va fer el segrest el gener passat, en demanava un rescat. Els altres 5 integrants de la banda ja van ingressar a la presó acusant d'un delicte de segrest i un altre d'extorsió. El grup havia agafat els hostatges com a mesura de pressió per cobrar un deute concret per un negoci fallit d'adquisició de pedres precioses.
La Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès, la FAIP, convoca un acte contra tots els racismes i també contra tots els privilegis, diuen, per aquest dissabte a les 12 del migdia a la plaça Doctor Robert.
La FAIP denuncia que els immigrants pateixen diferents tipus de racisme. El president de l'entitat, Lamine Souane, reclama voluntat d'ajuda als ciutadans per part de l'Ajuntament.
Qualsevol cosa que hi ha en el món, si hi ha una voluntat, es pot fer. Però si no hi ha voluntat, mai es podrà fer. Jo crec que aquí falta voluntat de part de l'Ajuntament, sobretot de l'administració actual, per ajudar a la ciutadania, que som nosaltres com immigrants, i no estem d'acord en aquest sentit.
La federació es troba en converses des del 22 de març amb l'Ajuntament per poder donar aliments a 150 immigrants que no hi tenen accés, però el procés s'ha vist dilatat pels impediments burocràtics i de forma, fins que han optat per demanar ajut al Banc d'Aliments de Barcelona.
Un centenar de sabadellencs s'han sumat a la iniciativa Recuperem la Ciutat amb la voluntat de potenciar l'ús dels vehicles sostenibles i allunyar els vehicles de la ciutat.
Una mobilització de ciutadans equipats amb bicicletes, patinets i patinets elèctrics va recórrer ahir al vespre el tram de la plaça de la Creu de Barberà fins a la plaça Sant Roc. La portaveu de la plataforma, Dani Marinova, detalla l'objectiu de la iniciativa.
Totes les persones que estem aquí i arreu de Catalunya estem demanant que es confinin els cotxes, que es limiti tant el pàrquing com la circulació dels cotxes, que es deixi més lloc per vianants i per ciclistes, que els nens puguin respirar aire net i que puguin anar a l'escola de manera segura. És el que estem demanant, sí.
El col·lectiu demana a l'administració local polítiques més actives per la promoció de la bicicleta que vagin més enllà de tallar determinats carrers en dies puntuals.
I acabem. L'aeroport de Sabadell registra al maig 720 operacions, un 84,5% menys que en el 2019.
En el total de vols realitzat en la instal·lació aeroportuària d'Aena Sabadell, la xifra encara es manté per sota de la meitat del total de l'any passat, el mateix descens que efectua el número de passatgers.
Passa un minut de 2:15, abordem d'altres qüestions. L'escola Virolet serà una realitat el 2022, segons els plans de construcció de la Generalitat. Després de 10 anys de reivindicacions, les famílies de Calllong veuen com el govern català ha fet el pas més important per tirar endavant el projecte, la licitació de les obres. Tot i això, els veïns mostren recel respecte del projecte i afirmen que no cantaran victòria fins que vegin la maquinària treballant al carrer Varsovia. Alicia Romero és una de les familiars de la comissió veïnal que lluita pel centre educatiu.
Bueno, històric serà el dia que veiem posar el primer totxo. De moment, nosaltres fins que no veiem aquí que comencen les màquines a funcionar, no estarem tranquils del tot.
La construcció d'aquesta escola, però, no finalitzarà fins al 2022.
Sí, és per això que els familiars temen l'arribada d'aquest pròxim setembre. Els infants de l'escola Virolet i els joves de l'Institut Arraon estan allotjats en barracons des de fa 7 anys, uns espais que, segons les famílies, no permeten mantenir les distàncies de seguretat.
Jo tinc entès que d'aquest estiu ja havien de col·locar algun barracó més i a partir d'aquí ja no hi ha espai, a no ser que em sembla que ja s'havia de posar, bueno, fer un moviment de terres i aplanar el terreno, ja era bastant més complicat. Llavors no sé com ho pensen fer.
Les famílies esperen que la Generalitat o la Regidoria d'Educació els donin alguna solució de cara al pròxim curs.
I l'antic centre cívic de Torre-Romeu, ubicat al carrer del Francolí, entrarà a partir del setembre en un període de reformes. L'edifici data del 1983 i actualment acull dues entitats del barri, el Centro Cultural de Torre-Romeu i l'Esplai Pandora de la Fundació IDEA.
Les obres, com deies, començaran el pròxim mes de setembre i s'allargaran durant 5 mesos. L'objectiu d'aquestes reformes és millorar l'accessibilitat del centre, però també s'aprofitarà per remodelar el paviment dels banys i serveis. Ho explica Marc Molina, regidora de Desenvolupament Urbà.
Es reconstruiran les escales interiors, s'afegirà una nova sortida d'evacuació per emergència i, a part de tot això, es farà una nova distribució i instal·lació de la caixa de l'ascensor, un ascensor adaptat. I a part s'aprofita, perquè ja, com t'he dit, és molt antic, s'aprofita per sanejar una mica el balcó de la façana principal i renovar el paviment, el sanitari i les aixetes dels serveis d'higiene.
La mateixa regidora ha destacat que aquestes reformes són una reivindicació històrica del barri. Pel que fa a les dues entitats que hi resideixen, Molina ha explicat que a hores d'ara estan buscant ubicacions temporal per les dues.
Hi ha entitats que poden continuar fent la seva activitat, hi ha alguna entitat que no pot. S'està treballant molt amb elles a veure on es podien reubicar i jo he parlat amb Distrital perquè sí estaven continuant parlant una mica a veure d'on reubicar alguna entitat, perquè mentre estiguin les obres no podran treballar allà.
Les obres tindran un cost de 150.000 euros i s'allargaran durant 5 mesos.
Notícies migdia.
Sabadell va recuperar l'activitat cultural, com us dèiem, de mica en mica, després que la setmana passada reobrissin les biblioteques i l'arxiu històric. Demà arriba el torn dels museus municipals. El Museu d'Art i el d'Història tornaran a acollir visitants després de 3 mesos inactius arran del coronavirus, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Aquest cap de setmana podrem, per fi, començar a obrir també amb certes restriccions, però els dos museus. Per tant, és una gran notícia també saber que hem aconseguit ja tenir totes les tasques que havien de fer perquè això fos possible en marxa i que ja sigui una realitat.
Els dos equipaments mantindran l'horari habitual de dimarts a dissabte de 5 de la tarda a 8 del vespre i diumenge d'11 del matí a 2 del migdia.
Les visites individuals hi són permeses a qualsevol hora, sempre respectant el límit de l'aforament, que és d'un terç de la capacitat. En canvi, per a les visites en grup, amb un màxim de 10 persones, cal cita prèvia. A més, cal rentar-se les mans amb una solució hidroalcohòlica en entrar, mantenint la distància de seguretat, i és obligatori l'ús de mascareta. També s'ha senyalitzat un recorregut per facilitar que els visitants no coincideixin ni s'ha facilitat instruccions per fer servir l'ascensor, les escales i els lavabos. Per de la Rosa, tot i les limitacions derivades de la pandèmia, és imprescindible anar recuperant els espais culturals de la ciutat.
A poc a poc anirem obrint tota la resta d'equipaments, per tant, la cultura tornarà a agafar musculatura, tornarà a tenir espais per poder-se gestionar, per poder-se assajar, per poder-se doncs, crear i a poc a poc anirem reprenent tota aquesta activitat.
En les pròximes setmanes, els museus municipals també aniran reprogramant les activitats que hi havia previstes aquests 3 mesos i que s'han hagut de suspendre pel coronavirus.
A partir del 8 de juny, el Mercat Central de Sabadell recuperarà el seu horari habitual de matins i tardes. Dilluns i dissabte de 8 a 14 hores, dimarts, dimecres i dijous de 8 a 14 hores i de 15 a 20-30 hores i divendres de 8 a 20-30 hores. I ja sabeu que les bones receptes comencen al mercat. Mercat Central de Sabadell, 90 anys al teu costat.
A la joieria Margarita Hidalgo volem oferir-vos uns descomptes irresistibles post-confinament i de les millors marques del moment. Fins a un 30% de descompte en marques com Michael Kors, Emporio Armani, Diesel, G-Shock i moltes més. Vine a visitar-nos a la joieria Margarita Hidalgo. Ens trobaràs a la Rambla de Sabadell, al costat dels Cinemes Imperial.
Aquests últims mesos, casa teva t'ho ha donat tot. Ara és el moment de tornar-li. A Comercial del Cautxo hi trobaràs molt més que productes per la cuina i el bany de qualitat, pràctics i sostenibles. Disseny i practicitat al lloc de sempre des de 1951. Ens pots trobar al carrer Valentí Almirall 41 i al carrer Sant Pere 6 de Sabadell. Segueix-nos al nostre Instagram @comercialdelcautxo. T'hi esperem!
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues. Repassem altres qüestions de la jornada més enllà de la ciutat i us expliquem que el 81,7% de les morts per Covid-19 entre el 7 de març i el 25 d'abril a Catalunya són en els majors de 75 anys.
Aquesta és una de les conclusions d'un informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya a partir de les 12.146 defuncions reportades per les funeràries. La incidència mesurada amb la taxa bruta de mortalitat però és superior en els homes que en les dones en tots els grups d'edat. D'altra banda, l'informe també calcula que entre el 2 i el 24 d'abril s'han evitat 1.415 morts no relacionades amb el virus arran del confinament, com ara els accidents de trànsit o els laborals.
I 5 morts per coronavirus en les últimes hores, segons dades de les funeràries.
Aquesta xifra suposa 6 víctimes menys que en l'últim balanç i deixa la xifra global de difunts en 12.439. A banda, s'han detectat 203 nous casos positius testats, 24 menys que en el recompte anterior, i ja en són 69.252. Fins ara hi ha hagut 4.110 persones ingressades greus i actualment en són 94. D'aquesta manera, baixa de 100 el número de persones actualment ingressades a l'UCI.
La hidroxicloroquina no serveix per prevenir la Covid-19.
Així ho recull un article de la revista Science que cita Oriol Mitjà, investigador de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, que ha fet un estudi sobre el tractament. La recerca no veu cap diferència significativa en les persones exposades al virus que van prendre el tractament a l'hora de desenvolupar o no la Covid-19. Un estudi en el qual van participar 2.300 300 persones.
I el govern espanyol ha obert avui la frontera amb Andorra.
Això suposa que ja estan permesos els desplaçaments des de l'interior del país i cap a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, que estan a la fase 3 des d'aquest dilluns. D'aquesta manera, els residents del Principat tindran els mateixos drets de mobilitat que els ciutadans de l'àmbit territorial pirinenc, segons ha confirmat l'ambaixador d'Espanya a Andorra. Tot i això, les persones que viuen en aquesta zona de Catalunya no podran anar a Andorra fins que s'aixequi l'estat d'alarma el pròxim 21 de juny.
El curs 2020-2021 començarà el 14 de setembre amb franges de 10 minuts per entrar i segurament amb grups de més de 15 alumnes.
Així ho ha detallat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una entrevista a RAC1. El conseller ha explicat que en principi no canviarà el calendari, però que cal estar preparats per qualsevol cosa en qualsevol moment. Bargalló ha dit que estan parlant amb el Departament de Salut per tenir les indicacions sobre distàncies i agrupacions, així com altres mesures. Per exemple, no descarta, descarta prendre la temperatura als alumnes en arribar a l'escola.
I d'altra banda, us expliquem que s'ha arxivat la causa que investigava les mobilitzacions del 8M.
La magistrada del jutjat d'instrucció 51 de Madrid ha decidit el sobreseïment provisional de la causa perquè no veu indicis de delicte de prevaricació administrativa en l'actuació del delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco. La jutgessa conclou que Franco no va tenir un coneixement cert, objectiu i tècnic del risc per les persones que suposaven les manifestacions i concentracions. La resolució també remarca que l'investigat tampoc va rebre cap comunicació o instrucció sanitària sobre els fets.
I la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, descarta dimitir i deixar el seu escó a la Cambra Baixa Espanyola per evitar que sigui el Suprem qui la jutgi.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Borràs ha defensat que el seu cas respon a una persecució política i que ella està aportant proves i demostrant que el que volen és apartar una persona com a representant de la ciutadania.
Els guanyadors del concurs Embassat al 8 gaudiran dels concerts de Paula Ferran Palau i de Tietz a casa seva aquest cap de setmana.
La contraportada.
Cada dia que plou i no hi ets, cada dia que passa el mateix, cada dia veig que tu em fas
falta. És l'original proposta que han fet els organitzadors de l'Embassat per recordar que entre avui i demà s'hauria d'haver celebrat la 12a edició del festival, una edició que per culpa del coronavirus s'ha traslladat al segon cap de setmana del mes d'octubre.
Mentrestant, però, els seguidors de l'Embassat no es quedaran sense música. De fet, tres afortunats podran gaudir en directe dels concerts de tres artistes que tocaran a l'edició 2020 del festival. El concurs s'ha celebrat les últimes setmanes a l'Instagram de l'Embassat i aquest vespre, a 8:45, hi haurà el primer concert. Arnau Solsona, director del festival, es mostra content per la resposta de la gent i explica com es donen a terme les actuacions.
Molt sorpresos de la rebuda que ha tingut l'acció. Molta participació per tots tres artistes i al final doncs, vam triar una mica diversificar els bolos, també representant el públic que ens ve al festival. I avui va la Paula a Barcelona, demà Ferran Palau a l'hora del vermut estarà aquí a Sabadell i tancarem aquest minifestival el dissabte a Mataró, que justament els tiquets són del Maresme i allà hi ha hagut moltíssima participació.
Per fer els concerts s'ha aprofitat que ja es poden celebrar reunions a les cases amb l'aforament limitat. A part dels afortunats que tindran els artistes a les seves eixides aterrats, els concerts es podran seguir també a l'Instagram Live de l'Embassat. Solsona també ha explicat que estan treballant a l'edició del Festival de la Tardor i que també han fet propostes per tornar la música a la ciutat post-Covid. En aquest sentit, assenyalen que la seva experiència en concerts de petit format pot ser un avantatge.
I encara sobre el panorama musical de la ciutat, Don Gelato és el nou disc del grup sabadellenc Flashy Ice Cream.
I amb te, amb te enamorat, amb te enamorat, podria passar-me la vida contigo.
Aquesta cançó, Enamorat, és la que han escollit pel llançament del nou treball discogràfic del grup de música urbana.
El disc té 10 peces, de les quals ja n'han avançat dues i que han tingut molt èxit a les xarxes socials amb milers de reproduccions. Són Celebro i Bec i Alba.
M'agrada quan ets tu, que em cura les ferides. No necessito drogues, ets tu la que m'abraça.
I ja ho podem escoltar, són temes estiuencs que barregen les músiques urbanes amb els ritmes tropicals. L'estiu, la platja, les nits de festa i els amics són alguns dels temes recurrents a les cançons del nou disc. Es pot escoltar ja a Spotify, Apple Music i alguns dels videoclips també estan penjats al YouTube.
M'agrada l'estiu quan amb tu el passo.
Doncs amb aquest ritme urbà posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Ja heu fet la vostra promesa. Si el Sabadell puja a segona, penseu-la. Fins ara, que vagi bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.